Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 22 de març del 2026, primer havia de ser una guerra ràpida, després, amb la liquidació de l'Ayatollah Khamenei, era qüestió de temps que el règim iranià es desfés com un terròs de sucre. Al cap d'uns dies, mentre Donald Trump deia que el final del conflicte era imminent, Benjamin Netanyahu ordenava els bombardejos més contundents contra l'Iran. Ara, com si fos per art de màgia, ja es comença a especular amb el desplegament de tropes terrestres dels Estats Units i d'Israel en territori persa. Es podria pensar que tot això ens agafa lluny, però res més lluny de la realitat, res fa pensar que hi hagi d'haver soldats europeus envaint l'Iran, però les conseqüències són aquí i, com va passar amb Ucraïna, es notaran durant mesos. Pedro Sánchez deia divendres que Espanya tindrà l'escut social més fort de la Unió Europea, però estaria bé trobar la manera d'esquivar definitivament l'excepcionalitat. Està bé rebaixar l'IVA, està bé bonificar el combustible, està bé fer gratuït quan cal el transport públic, però en el fons són pedaços, pedaços que serveixen per salvar el dia, pedaços que serveixen per mitigar els efectes de guerres que ningú ha triat combatre, però que tenen data de caducitat i l'únic que fan és evitar el col·lapse. Almenys fins que es pugui, perquè aquesta setmana la Casa Blanca s'ha pronunciat el nom de Pearl Harbor davant d'una primera ministra japonesa. 4 anys després va arribar a Hiroshima i Nagasaki. Som aquí? Doncs no, encara no, i que així sigui durant molt de temps. Però a la pràctica, tota aquesta colla de crisis encadenades ens fa viure en estat d'alarma permanent. Ara pujarà la gasolina, faci el que faci Pedro Sánchez, i després serà el cistell de la compra. Tots tranquils, això sí, que mentrestant Torrente va fent taquilla. Segur que si fos president del govern espanyol, la relació amb Donald Trump seria molt més fluida. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Quins migdies més espaterrans i quines nits més fredes. La primavera ha arribat amb tota la seva esplendor. Enric Agut, bon dia.
Bon dia, sí, molt de contrast tèrmic. És habitual el mes de març, matins freds, com avui. Tenim algunes glaçades. Ara mateix, per exemple, a Carme, a l'Anoia, 1 sota 0, també a Blancafort, un negatiu, o les Borges Blanques, 1 sota 0. El dia arrenca fred, però al migdia s'hi està bé, i com tu comentes, avui les màximes s'enfilaran avui entre els 16 i els 20 graus, i fins i tot a Terres de l'Ebre o Tarragona poden arribar als 21 o 22. Però també aquest diumenge ens porta un canvi de temps que es notarà a la tarda, en forma de ruixats o comarques de Girona, també del nord de Barcelona, des del riu Llobregat cap amunt. És on hi ha risc de ruixats i també al Pirineu, i amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.600 als 1.400 metres.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Ara sí, ja han entrat en vigor les mesures del govern espanyol per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Des d'aquesta mitjanit, l'IVA de la llum, el gas i els carburants ja no és del 21%, sinó del 10%. Segons el govern espanyol, omplir el dipòsit del cotxe podria costar ara uns 30 cèntims menys per litre. Però el president espanyol, Pedro Sánchez, ja ha advertit que caldrà vigilar que les empreses no s'aprofitin de la rebaixa de l'IVA per enriquir-se. El mateix decret llei estableix que es podrà multar les empreses petrolieres i les benzineres amb fins a 6 milions d'euros si no faciliten la informació que els pugui demanar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. En tot cas, es tracta d'un pla que aquesta setmana s'haurà de votar al Congrés, dijous. Ahir es va publicar el BOE i molts conductors es van atensar a les benzineres per omplir el dipòsit, pensant que les mesures ja havien entrat en vigor, però hi entren, de fet, avui. Aquesta mitjanit ho han fet i, per tant, a aquesta hora podem saludar la Maria Guixà des d'una benzinera del centre de Barcelona. Maria, què tal? Bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia.
Quin és el preu de la benzina ara mateix? Es nota algun canvi?
Doncs mira, sí, sí que hi ha una rebaixa. A partir de mitjanit han canviat aquest impacte en l'IVA, per entendre'ns. Aquesta rebaixa ha passat del 21% al 10%, i sí que si mirem doncs l'import de la gasolina 95-98 i el dièsel, doncs la rebaixa podem parlar d'una mitjana d'uns 15-20 cèntims per litre que el consumidor es pot estalviar. És veritat que aquí on som, al districte de l'Eixample, a tocar del recinte de l'Escola Industrial, de moment és molt d'hora, hi ha molt poc moviment de consumidors encara, pràcticament des que hem arribat una desena de persones que han vingut a omplir el dipòsit. I sí que, per exemple, aquest estalvi, perquè ens quedem amb les xifres, aquesta fotografia d'aquesta rebaixa, ens la fa la Maria, que és una de les treballadores d'aquesta benzinera.
El 95 ha baixat 0,24 cèntims. El 98, 0,18. I el dièsel A, 0,18 també. Aleshores, més o menys calculem que hi ha un estalvi entre els 15 i els 25 cèntims.
També ha baixat la bombona de butà. Per exemple, s'ha rebaixat uns 65 cèntims en aquest establiment. I com diem, poc moviment, alguna persona que aprofita el matí per omplir el dipòsit de la moto i anar a fer una excursió amb els amics. I també hem pogut parlar amb el Josep, és un client que ha vingut d'hora i que sí que ha aprofitat a venir a omplir el dipòsit per aprofitar aquesta estalvi avui diumenge.
No, realment perquè estava la rebaixa i aprofitar i omplir el dipòsit que el tenia a mig. Vull dir que podia continuar, però he volgut aprofitar la rebaixa.
Per tant, aquesta és la fotografia, Roger, de moment, aquí al centre de Barcelona, en un matí encara molt calmat, un diumenge que es lleva amb aquesta rebaixa. Veurem d'aquí una estona si el moviment de consumidors va augmentant.
Fantàstic. La Maria Guixà, des d'una benzinera al centre de Barcelona. Per tant, l'impacte d'aquestes mesures del govern espanyol, que ja es noten directament en el preu de la benzina. Avui també entra en vigor l'altre decret anticrisi aprovat pel govern espanyol enmig dels retrets entre els socis del govern de Sumar. Aquest segon pla inclou les ajudes al lloguer i es basa en dos punts clau: la pròrroga dels contractes de lloguer, que acabin aquest any i el que ve, i la gairebé congelació dels preus amb un topall del 2% en l'actualització anual de la renda. Tot i això, aquest decret, que també s'haurà de votar aquesta setmana al Congrés, no compta amb el suport de la majoria parlamentària, i partits com el PP i com Junts ja han anunciat que hi votaran en contra. Veurem, per tant, si dijous, tot apunta que no, podrà tirar endavant aquest segon paquet de mesures, que es va diferenciar del primer perquè sí que generava un consens més gran. Tot això per què? Doncs perquè aquesta guerra continua i va més. Amb el pla de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà ja vigent, el conflicte continua escalant cada dia una mica més. Fa ben poca estona una persona ha mort al nord d'Israel per un projectil llançat des del Líban a un quilòmetre de la frontera. També a primera hora s'han tornat a sentir explosions a Jerusalem, que aquesta setmana ha rebut diversos atacs de l'Iran. Aquesta matinada, Teheran ha llançat l'atac més destructiu des de l'inici de la guerra contra Israel, després d'exhibir múscul ahir atacant una base militar a l'oceà Índic i més de 4.000 quilòmetres. A més de 4.000 quilòmetres. Hi ha més d'un centenar de ferits en dues ciutats al sud d'Israel, una de les quals acull la central de Dimona, epicentre del programa nuclear israelià. Qui també ha mogut fitxa aquesta matinada és Donald Trump, que amenaça amb un nou ultimàtum. El president dels Estats Units ha donat 48 hores perquè l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Si no, amenaça Trump la República Islàmica amb atacs contra les centrals elèctriques iranianes. Teheran li acaba de respondre que tots els vaixells, excepte el dels enemics, poden navegar per l'estret i fa responsables als Estats Units i Israel de la situació de bloqueig. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El president dels Estats Units ha amenaçat amb bombardejar les plantes energètiques de l'Iran, començant per la més important, si no obre completament l'estret d'Hormuz abans de 48 hores. Donald Trump ha llançat l'amenaça aquest dissabte a la nit des del seu palauet a Mar-a-Lago, a prop de Miami. Una estona abans, i pel mateix canal, la xarxa social Truth Social, Trump havia assegurat que els Estats Units han esborrat l'Iran del mapa. També ha assegurat que l'Iran vol arribar a un pacte, però que ell no ho vol, i que els Estats Units s'han avançat setmanes al calendari programat. Un enfurismat Donald Trump ha acabat atacant el diari The New York Times per la seva incompetència. El president nord-americà la té jurada amb diversos mitjans de comunicació crítics amb la seva gestió, entre ells el New York Times i la CNN.
L'oposició a la guerra a l'Orient Mitjà ha inundat el centre d'algunes ciutats d'arreu de l'Estat. Ahir a València, 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, van sortir al carrer per exigir el final del conflicte. Una manifestació que va sortir de la plaça de l'Ajuntament de València per denunciar l'escalada militar i el rearmament internacional, i va rebre el suport de més de 300 entitats, partits, ONGs i sindicats. També a Madrid, 4.000 persones van clamar el no a la guerra, convocats per l'Assemblea Internacionalista de Madrid, una nova plataforma en què participen diferents organitzacions socials, sindicals i polítiques, entre les quals Podem. Va ser la segona protesta en pocs dies, després que la setmana passada milers de ciutadans també sortissin al carrer de la capital espanyola per demanar la fi del conflicte. Des de Madrid, Alba Gil.
La protesta ha arrencat a les 6 de la tarda, tocada a l'estació d'Atocha, i ha travessat els carrers fins a la Puerta del Sol. Ho ha fet amb crides a la desescalada i missatges contra el militarisme i l'imperialisme. Sentim el portaveu de l'Assemblea.
Creemos que el no a la guerra, que es una consigna que queda, que luce muy bien en los pins a la hora de ir a una alfombra roja y a la hora de acudir a un festival, pero creemos que hay que dotarla de contenido, que se concreten acciones y medidas que se pueden tomar ya, como es, por ejemplo, el embargo de armas al Estado de Israel.
També s'han sentit crits que demanaven la sortida d'Espanya de l'OTAN i el desmantellament de les bases militars nord-americanes de Rota i Morón, que han generat l'enèsim xoc entre Donald Trump i l'executiu de Pedro Sánchez.
5 minuts per arribar a un quart de nou del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. És un cap de setmana negre pel que fa a la violència masclista. A la localitat, a la cantina de Torrevella, al Baix Segura, un home hauria mort la seva filla de només 3 anys i després s'hauria suïcidat en un crim que s'investiga com a violència vicària. La mare va alertar la policia perquè no sabia res de la seva filla i quan els agents van arribar al pis de l'home hi van trobar els dos cossos, el del pare i el de la menor. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat el crim de terrorisme insuportable i ha confirmat que s'investiga com un nou cas de violència vicària.
La Guardia Civil acudió al domicilio y encontró los cuerpos sin vida de un hombre, un varón de 40 años y una niña de 3 años. En este momento la Guardia Civil está investigando el caso como un caso de violencia vicaria.
Aquest cas a Torrevella es tracta del tercer cas de violència vicària a l'Estat aquest 2026. A les Franqueses del Vallès s'ha detingut un home per incendiar un pis amb una dona dins. Va passar divendres a la mitjanit i els Mossos ho investiguen com un cas de violència masclista. Segons fonts policials, abans de l'incendi, el detingut i la seva exparella havien tingut una forta discussió. Al cap d'unes hores, l'home va tornar a l'habitatge, tot apunta que per cremar-la, però ni la dona ni el seu nadó hi eren. Sí que hi havia una altra dona amb qui el detingut no tenia cap relació i que va poder sortir del pis il·lesa. Els veïns van avisar la policia i els Mossos van poder detenir l'agressor quan intentava fugir pel balcó. El detingut té antecedents per violència masclista. I encara a Saragossa, ahir una dona va morir, també assassinada, a trets per la seva exparella en ple carrer. La víctima i l'agressor feia poc que havien deixat la relació. Després de matar-la, l'home, que tenia llicència d'armes esportives, es va suïcidar. El delegat del govern a l'Aragó, Fernando Beltrán, assegura que es tracta d'una acció premeditada.
Si han sido varios los disparos, eso es que ya hay una intención de causar la muerte, a eso me refiero. No podemos hablar de un accidente por la manipulación del arma, que la haya exhibido para atemorizar y que se le haya disparado. Aquí ha habido una intención clara de infligir daño.
Amb aquesta ja són 14 les dones assassinades aquest any a l'Estat a mans de les seves parelles o exparelles. Els francesos escullen avui els seus alcaldes, segona volta de les eleccions municipals franceses amb l'atenció centrada en quatre grans ciutats: París, Marsella, Lió i Tolosa de Llenguadoc. La d'avui és l'última cita a les urnes abans de les presidencials de l'any que ve, en un context de divisió a l'esquerra i un ascens de l'extrema dreta. París, Isabel Galí.
Segona volta del voltatge a les quatre grans ciutats franceses. A París, pendents de si el socialista Emmanuel Grégoire, sol, sense la França insumisa, venç com a primer torn Rachida Dati, la candidata de la dreta, reforçada per l'aliança amb el macronisme. A Marsella, l'alcalde socialista sortint ho té millor que el primer torn perquè el front d'esquerres guanyi el candidat de l'extrema dreta. A Lió són els ecologistes els que batallen per conservar l'alcaldia davant un candidat macronista. I a Tolosa de Llenguadoc, el candidat de la França insumisa pot ser la gran sorpresa. L'aliança feta amb el Partit Socialista el pot portar a una victòria que espanta el sector de l'aeronàutica. Són les darreres eleccions abans de les presidencials del 2027 i deixaran de ben segur una dinàmica d'augment de vots dels extrems i de fracàs del centre-dreta macronista. El partit fundat pel president Renaixement no encapçala expectatives de vot en cap gran alcaldia.
Gràcies, Isabel. A la Catalunya del Nord, l'extrema dreta té opcions de guanyar en quatre municipis: Elna, Cabestany, Cànoes i Ribes Altes. Perpinyà, Laura Bertran.
En la seva campanya per ampliar la seva influència, el reagrupament nacional, després de revalidar ja la primera volta el mandat municipal de Louis Alió a Perpinyà, vol aconseguir més representants en les poblacions que formen la mancomunitat Perpinyà-Mediterrani Metròpoli. Sentim la valoració que en fa el sociòleg Gauthier Sabrià.
La fi del famós Front Republicà. A Cabestany, el candidat de dreta s'ha retirat i demana a votar la llista del RN, i a Elna, la candidata de centre-dreta ha decidit mantenir-se a la segona volta en una triangular en lloc de retirar-se per frenar l'extrema dreta.
També destaquem un duel més clàssic a Prada entre Julien Odier-Soria, que representa la dreta a Reba de l'ex-batlle i ex-primer ministre Jean Castex, i Aude Vives, de l'esquerra, actualment al poder al Consell Departamental.
Itàlia avui també vota, demà, en aquest cas, en referèndum, avui i demà, durant aquest referèndum, una polèmica reforma judicial proposada per la primera ministra Giorgia Meloni. Segons el govern, busca modernitzar el sistema legal, però per l'oposició és una manera de controlar jutges i fiscals. Segons el periodista Francesco Olivo, corresponsal de Roma a La Vanguardia, l'objectiu de la reforma és prendre poder a les organitzacions de jutges.
Los jueces están organizados en asociaciones de orientación política, ¿no? Y la realidad es que la derecha siempre ha querido quitar, digamos, poder a estas asociaciones.
I en aquesta línia, la cap de l'oposició i líder del Partit Democràtic, Eli Schlein, acusa el govern de voler controlar els jutges amb aquesta reforma.
Guardi, mira, el sistema judicial italià no és perfecte, però no es pot millorar res posant els jutges sota el control del govern.
I, en canvi, Meloni ha invocat el fantasma de la por per esperonar els italians a votar a favor de la reforma.
Se non passa esta volta.
Si no s'aprova aquesta vegada, ens trobarem corrents encara més poderosos, magistrats encara més negligents que fan carrera, immigrants il·legals, violadors, pedòfils, traficants de drogues, que són alliberats i que posen en risc la vostra seguretat.
Déu-n'hi-do, ha tret tot el repertori. La reforma està damunt la taula dels governs italians des de finals dels anys 80. És un test per la coalició de dretes de Meloni en el seu últim any de mandat. I avui també eleccions, en aquest cas legislatives a Eslovènia, comicis ajustats marcats per un escàndol d'espionatge i que apunta a Israel. A les urnes s'enfronten dos candidats totalment oposats, el primer ministre de centre-esquerra, l'europeista Robert Golov, i el nacionalista i eurocèptic Janez Janša, que fa 4 anys va ser destituït com a primer ministre. Golov ha demanat a la Unió Europea que investigui si el seu opositor, simpatitzant de Donald Trump i de Netanyahu, va contractar l'empresa israeliana Black Cube per, suposadament, difamar el govern actual. El diplomàtic eslové Franco Juri, que va ser el primer ambaixador d'Eslovènia a Espanya, ha dit a Terskat.info que tot apunta a la culpabilitat del líder opositor.
Las pruebas fueron tan contundentes que tuvo que reconocer que sí había tenido algunas reuniones con estos señores, pero seguía negando que él fuera el que había alquilado los servicios de Black Cube.
L'afer ha fet remuntar la coalició d'esquerres als sondejos fins al punt que està frec a frec amb els conservadors, però cap dels dos té prou majoria per governar tot sol. Cuba pateix la segona apagada nacional en menys d'una setmana per una desconnexió total del sistema elèctric. El país està immers en una profunda crisi energètica des de mitjans del 2024, una situació que s'ha agreujat, evidentment, durant aquests últims dies, aquests últims mesos, pel bloqueig del petroli imposat pels Estats Units. En aquest context, Cuba està rebent el suport humanitari del comboi La Nostra Amèrica sota el paraigua de la flotilla Global Summon, que va anar cap a Gaza. Una de les participants és l'eurodiputada de la França Insubmisa, Emma Furó, que ja ha arribat a l'Havana. Declaracions de Terskat.info.
La situació, elle est très difficile, c'est terrible.
La situació és molt difícil, és terrible per als cubans. Fa 3 mesos que no hi arriba ni una gota de petroli i això afecta tots els sectors de la vida, com els hospitals o el subministrament d'aliments. Les carreteres estan cada vegada més desertes.
I d'altra banda, 3 vaixells naveguen des de Mèxic cap a Cuba amb 30 d'tones d'aliments, medicaments i també panells solars per poder fer front als talls d'electricitat. S'espera que les embarcacions arribin la matinada de dilluns a l'Havana. El president dels Estats Units, Donald Trump, n'ha tornat a fer una de les seves. Aquesta vegada s'ha alegrat públicament de la mort d'una de les persones que més difícil li va posar les coses durant el seu primer mandat. És l'exdirector de l'FBI, Robert Mueller, el fiscal especial que el va investigar, recordem-ho, per la suposada intervenció de Rússia a les presidencials del 2016. The investigation did not establish that members of the Trump campaign... Mueller va concloure en un informe que el Kremlin havia interferit en aquells comicis, però no va trobar lligams a la campanya de Trump. Tot i així, el fiscal va denunciar durant més de 2 anys pressions de la Casa Blanca. Quan ha sabut que Mueller ha mort als 81 anys, Trump ha emès un missatge en què assegura que ja no podrà fer més mal a gent innocent. Ha celebrat, de fet, la seva mort. Malgrat que era republicà, l'expresident demòcrata Barack Obama l'ha qualificat com un dels millors directors de l'FBI i ha valorat el seu compromís incansable amb l'estat de dret i la seva fe indestructible en els valors fonamentals. De tornada a Catalunya, des del tancament del túnel de Rubí, per fer-hi unes obres cap de les empreses ferroviàries de mercaderies que l'utilitzaven ha optat pel trajecte alternatiu que DIF i el govern van plantejar. Ara l'opció preferent per transportar mercaderies des d'Europa fins al port de Barcelona és desviar els trens per Manresa i per Lleida o arribar a la terminal de la Llagosta i completar el trajecte en camió. Aquest canvi de ruta ha fet incrementar els costos perquè el recorregut s'ha allargat més de 300 quilòmetres. Per això, empreses com Transfesa France, que es dedica a fer els canvis d'eixos dels trens, han preferit aturar completament l'activitat. A tot això, el Marc Sales és el seu director general.
Com aquesta línia és una línia destinada a rodalies i a regionals i no a mercaderies, la majoria de les empreses ferroviàries que asseguren el transport ferroviari no tenen els seus maquinistes habilitats i estan en aquest procés perquè puguin també circular per allà.
I encara parlant de mobilitat, la crisi de rodalies ha fet que els usuaris es desplacin cap al metro, els ferrocarrils de la Generalitat i també els autobusos interurbans, que ara van molt més plens, sobretot a l'hora punta. Tot plegat en un moment de més activitat econòmica, amb tarifes bonificades i un augment de la població que fa que el transport públic hagi arribat a màxims històrics, Joan Garcia.
L'any passat hi va haver gairebé 1.200 milions de viatges en transport públic a l'àrea de Barcelona, més el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. Gairebé 600 milions més que el 2019 abans de la pandèmia. Amb la particularitat que ha explicat a 3CAT Info Manel Valdés, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Hem crescut més en la recurrència dels mateixos usuaris amb més viatges que no en nous usuaris.
I com influeix la crisi de Rodalies? Doncs abocant més gent cap a la resta de mitjans a la recerca de fiabilitat. És el cas del metro, que va molt més ple. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha anunciat a BTV un reforç per ben aviat.
Després de Setmana Santa podrem posar en marxa un reforç amb un tren més a la línia 5, després, a continuació, un altre tren més a la línia 1, i aquests reforços amb hora punta suposaran una millora de la freqüència d'un tren cada 2 minuts en 24 segons.
El teletreball i una major flexibilitat horària heretats de la pandèmia han canviat alguns hàbits. El pic del matí és inferior al 2017 perquè alguns usuaris fan els desplaçaments més aviat i també s'ha avançat la tornada a la tarda.
Un quart i mig de nou del matí, el sector de la moda veu amb preocupació l'increment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà. A banda de comportar un encariment dels costos de fabricació i del transport de mercaderies, també pot endarrerir l'arribada del producte. Sentim David García, és director executiu de Modac, el clúster català de la moda, en declaracions a 3CAT Info.
Hi ha molta mercaderia d'Àsia que ve cap aquí. Si hi ha restriccions, sí que pot ser un entrebanc. Aquest any 2026 donem com un fet que hi haurà més costos, que hi haurà menys marges i que hi haurà una certa afectació del consum, segur.
Més enllà del context geopolític, el 2025 les vendes d'articles de moda ja van caure un 4% a Catalunya. Els canvis d'hàbits de consum i la baixada de la capacitat adquisitiva en moltes llars en són els motius principals. Els especialistes consideren com excepcional a Catalunya el cas d'aquest noi de 17 anys ingressat a l'UCI en estat greu després d'infectar-se per tètanus. Es tracta del primer cas des del 2013 d'un menor que s'infecta d'aquesta malaltia a casa nostra. Segons apunta el diari El País, es tracta d'un noi que no està vacunat perquè la família rebutja les vacunes. El pediatre, epidemiòleg i investigador del Clínic Vall d'Hebron, Antoni Soriano, explica a aquesta casa que la vacuna del tètanus, que està inclosa al calendari vacunal infantil, és el millor escut possible.
El tètanus és una malaltia molt greu, amb una taxa de mortalitat del 30 al 50%. Per tant, és una situació molt rellevant si no estàs vacunat. Si estàs vacunat, la protecció de la vacuna confereix una situació absolutament diferent.
A quarts de 10, avui a la tertúlia, també saludarem el doctor Antoni Trilla, metge de l'Hospital Clínic de Gà, la Facultat de Medicina de la UB, per ampliar també aquesta qüestió i veure si realment les vacunes van a menys, perquè hi ha algunes veus que cada vegada tenen menys vergonya de dir un veu alta. Més de 81.000 persones han omplert els teatres de Catalunya en la tercera edició del Cap Butaca Buida. La Diada Teatral ha passat aquest any de 145 a 261 teatres principiants i s'hi ha pogut veure fins a 228 muntatges diferents, Marta Vives.
Èxit rotund de la tercera edició del Cap Butaca Buida, que ha aconseguit una ocupació mitjana de prop del 89%. Isabel Vidal és la presidenta d'ADEC.
81.513 espectadors, que sou tot per nosaltres. Hem tornat a fer el rècord de l'únic país del món capaç de concentrar en una sola jornada aquesta voluntat d'estar en una sala de teatre. Moltes gràcies i moltes felicitats al sector.
Vidal afirma a Catalunya Ràdio que la cita està consolidada i que enforteix el lligam entre el sector i el públic.
I més enllà de les xifres, és la festa ciutadana al voltant del teatre, que portem molts dies parlant de teatre, que el Cap Butaca Buida és una festa fantàstica i que la gent ho està celebrant i ho està gaudint juntament amb el sector, no?
La Diada del Teatre s'ha consolidat com una cita ineludible en el calendari anual. La quarta edició ja té data. Serà el 13 de març del 2027.
Fantàstic. Gràcies, Marta. Ha passat de 145 a 261 teatres participants aquest any, no principiants. És l'efecte de la dormidina, que aquesta hora encara no acabem d'estar desperts del tot. Precisament, aquesta iniciativa, el Cap Butaca Buida, també ha tingut presència aquest any a l'Argentina, on els espectacles del Cap Butaca Buida han estat tres concerts de la banda sonora del Senyor dels Anells en format Candlelight. S'han fet al Teatre Margarida Xirgo de Buenos Aires i ha pogut anar el Joan Biosca.
El Candlelight crea un escenari ple d'espelmes en un caliu intimista que permet l'espectador submergir-se en una atmosfera impactant, única, amb sessions durant les quals la música és protagonista i a on es recorda bandes musicals o bé bandes sonores de pel·lícules. Josep Vives, el delegat de la Generalitat de Catalunya al Consut d'Amèrica, ara el sentirem, i és que el govern català és un col·laborador en aquesta iniciativa del Cap Butaca Buida. El teatre triat pel Cap Butaca Buida aquí a Buenos Aires ha estat el Margarida Xirgo, un escenari que forma part de la cartellera teatral argentina des de ja fa moltes dècades, però amb grans lligams amb Catalunya. Té la seva seu al Casal de Catalunya de Buenos Aires, un dels més antics del món, i on la llengua i la cultura catalana han sobreviscut durant molts anys, especialment en èpoques de foscor i de gran emigració, per exemple, a causa de la Guerra Civil Espanyola i també durant el franquisme.
4 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Notícia dedicada al Xavier Solà, el nostre company, i contigo empezó todo, d'alguna manera. La pastisseria Tornés de Girona fa el millor xuxu del món. Ha estat la guanyadora del concurs mundial del xuxu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Girona. El jurat ha valorat l'equilibri del xuxu i la lleugeresa de la massa del dolç d'aquesta pastisseria històrica de la ciutat, tot plegat en un concurs celebrat en el marc de la primera Diada Mundial del Xuxu al Mercat de Girona, i en què els assistents han pogut tastar els xuxus guanyadors de les primeres 5 edicions del concurs. De fet, se n'han venut un miler en 2 hores. Avui, a 11:45 del matí, saludarem el Josep Maria Tornés, propietari de la pastisseria Tornés, guanyador del premi, per saber quin és el secret per fer el millor xuxu del món. La plataforma Sant Jordi per la Llengua convoca una manifestació el dia 23 d'abril per denunciar el retrocés del català i l'augment de les discriminacions lingüístiques. És el segon any consecutiu que convoquen aquesta marxa, que tindrà lloc a la plaça Universitat de Barcelona a les 7 del vespre, però que també es descentralitzarà a més ciutats. Convocatòria que té el suport d'una trentena d'entitats, entre ells Òmnium, la Plataforma per la Llengua, el Sindicat de Llogateres. Sentim Núria Alcaraz, portaveu del Sant Jordi per la Llengua.
El creixement de l'ús del català vindrà per la immigració, però cal que es posin polítiques valentes que garanteixin aquest aprenentatge del català. Ja no només sigui amb més cursos, sinó també amb una millora de les condicions de vida de les persones migrades.
I a Barcelona avui també ens fem ressò d'aquest document. És l'espectacle Que vingui el sol com una festa per commemorar el Dia Mundial de la Poesia. El show s'ha fet al CCCB aquest cap de setmana, tot i que aquest any la celebració del Dia Mundial a Catalunya s'ha fet de manera descentralitzada i itinerant. Les activitats poètiques van començar el dia 15 i s'acaben dimecres que ve, el dia 25. L'objectiu de la Institució de les Lletres Catalanes és seguir apostant per aquest model. Sentim el seu director, l'Eduard Escofet.
Convertir el Dia Mundial de la Poesia en un festival de país, en un festival en què els actes centrals estan repartits per tot el país, i com sempre ens amb la voluntat de fer arribar la poesia a tota la ciutadania i reivindicar el valor de la poesia i la centralitat dins del debat cultural.
L'últim acte, dimecres a Girona. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her, quite the job you've done on me, sir, you've been... I aquesta que sentim és la cantant islandesa Eloy Bey, aterra avui a l'Auditori del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, A Matter of Time. La compositora, multiinstrumentista i guanyadora d'un Grammy, s'ha convertit en un referent de l'actualitat musical amb la seva barreja de pop, de jazz i de clàssica. De formació clàssica, va estudiar violoncel i cant a Reykjavik, la seva ciutat natal, un concert on avui tocarà els seus grans èxits com aquest. I get quiet when there's no one else around. Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me. Això és From the Start i també aquesta altra peça segur que també sona, Falling Behind. The sun's in cage to the sky. My best friends found a new guy. I'm only getting older. I've never had a shoulder. La gira de presentació d'aquest últim disc de Eloy Bey fa parada avui a 8:45 del vespre a Barcelona, l'únic concert a tot l'estat, i després continuarà per Europa i per Àsia i acabarà a Nova Zelanda. 8:45 del matí. La porte, elle est en face de toi, et la clé, elle est dans la serrure. Aquesta és la directora francesa Mia Hansen-Love, que rep el premi DA a la 16a edició del Festival de Cine d'Autor de Barcelona. L'autora de pel·lícules com Una Buena Mañana ha explicat que els seus films no són autobiogràfics, però que, per ella, el cine és un lloc de memòria, franquesa i llegat. També ha anunciat que el seu proper projecte és una pel·lícula sobre Mary Wollstonecraft, precursora del feminisme i mare de Mary Shelley, l'autora de Frankenstein. El Festival DA posarà punt final a l'edició d'aquest diumenge que ve. Pausa dramàtica. La Lliga entra en el tram final. Avui és d'aquells dies que poden ser clau. Barça-Rayo a les 2:00 PM. Per tant, quan acabi el suplement, a la 1 arrenca la TDT. Partit de màxima exigència, en aquest cas pel Madrid, a les 9 al Bernabéu, derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid i sense Courtois. I a tot això, per si avui no n'hi hagués prou amb el futbol, a les 7:00 PM tenim un Barça-Madrid al Palau Blaugrana.
El suplement, amb Roger Escapa. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que l'estiu es faci realitat amb fins a un 10% de descompte en circuits exclusius, viatjant en grups reduïts i amb sortides des de prop teu. Consulta les condicions. Reserva amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6:00 PM, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tarda d'emocions, esport i ràdio, el tot gira.
Atenció!
A les 5 de la tarda obrim el programa després de la TDT del Barça-Rayo amb la Copa de la Lliga Anglesa entre l'Arsenal i el City.
A les 6 viurem la final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala en què el Barça busca el primer títol de la temporada.
A les 7, el clàssic ACB Barça-Madrid i la cursa de MotoGP del Gran Premi del Brasil.
I a les 9, la traca final. Des del Bernabéu, el derbi madrileny. Madrid-Atlètic de Madrid.
Tot gira.
aquesta tarda a partir de les 5, amb David Clopés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Vull néixer a Gaza. També, a part de ser refugiats i pobres, va morir el nostre pare quan érem molt petits tots. Érem 10 germans i de seguida i vam començar tots a treballar, a fer coses per somriure endavant.
Aquest diumenge, Akram Lubat, cardiòleg palestí català.
La immensa majoria de la població israeliana estan per acabar amb la població palestina. O sigui, no és el Netanyahu. La societat israeliana que ha fet un canvi radical.
El divan, el valor de la conversa.
La meva mare anava durant 15 anys a veure, quan tenia la casa, a veure la seva casa ja habitada per colons israelians. I així és la història com no tota la població palestina.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Gran diumenge de futbol amb el Barça-Rayo a les 2 del migdia, amb el Madrid Atlètic de Madrid a les 9 del vespre, això l'endemà de les derrotes de l'Espanyol i el Girona. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Diumenge clau, el Barça busca una victòria que pressioni el seu rival abans del derbi madrileny i en funció del que passi pot ampliar l'avantatge de punts abans de l'aturada, Albert.
Si el Barça guanya, el Madrid començaria el partit al Bernabéu a 7 punts, amb la qual cosa l'equip d'Arbeloa no tindria marge d'error i hauria de guanyar tant sí com no el seu rival madrileny. A les dues i amb la TDT de Catalunya Ràdio, Barça-Rayo, amb Joan García a la porteria, però amb Eric a la banqueta per precaució. L'equip que entrena Hansi Flick vol mantenir el nivell dels últims partits amb les golejades contra el Sevilla 5-2 a la Lliga i contra el Newcastle 7-2 a la Champions.
When we see the last games...
Si ens fixem en els últims partits, l'equip ha fet una feina fantàstica, ha jugat molt bé. Avui hem parlat del partit contra el Newcastle i el que he vist és fantàstic. Jo vull veure l'equip a aquest nivell. Si estem actius i tenim la dinàmica i l'intensitat necessàries, tots gaudim. I també l'afició.
On Wednesday, and it was really great.
Si el Barça guanya, es mirarà amb tranquil·litat el derbi madrileny al Bernabéu a les 9 del vespre, sense Courtois, però amb Mbappé.
Jo és que ja fa dies que tinc un mal son.
Ah, sí? Quin?
Vull dir que... Jo ja vaig dir que aquesta lliga no la guanyaria el Barça. M'ho menjaré amb patates, tant de bo. Però el mal son és molt pitjor. Que és la final de la Champions. Que és, no, és perdre-la. O sigui, el malson sempre és perdre-la, evidentment contra el Madrid, i amb totes les jornades de prèvia que ja estarem infartant.
Però per perdre-la l'has de jugar, diguem-ne.
Sí, no, és que jo ho veig que ja, jo veig ara que veig que el Barça hi arribarà, però al final...
I no firmes
al final
una final.
Es trobarà Voldemort i
no firmes, no pata, firmes, Roger, una final Barça-Madrid?
Jo firmo només si la guanyem. Aleshores,
no,
com que no podem saber, l'infart que viuríem a casa també, bueno, a casa seria un terrabastall que no sé com hauríem de medicar-nos. L'Espanyol fa encara més gran la seva ferida i continua sense guanyar aquest any després de 12 jornades seguides sense sumar els 3 punts. Ahir, una altra derrota a Cornellà al Prat, aquesta vegada contra el Getafe, per 1-2 amb polèmica arbitral.
En un partit marcat per 2 gols anul·lats, unes mans no assenyalades i un possible penal també no assenyalat. Els errors a pilota parada van condemnar l'Espanyol contra un Getafe molt discret que va sentenciar el partit en les dues primeres rematades a porteria que va fer. Manolo González, el tècnic.
Sí, és fotut explicar-ho perquè al final, si vas al tema futbolístic, penso que l'equip ha fet una cosa molt malament, que és defensar la pilota aturada avui, que ens ha costat el partit, però si analitzem el que és joc, trobar situacions d'atac, atacar un equip que és complicat com el Getafe, li han generat bastantes situacions de gol com per guanyar el partit i no patir.
L'Espanyol, doncs, continua amb 37 punts i ara és desè.
I el Girona continua amb 34 punts que tenia, els mateixos que fins ara, 13è després de perdre el camp de l'Osasuna per 1-0 amb un gol de Budimir al tram final de la segona part.
L'equip que entrena Michel Sánchez sense recursos ofensius al Sadar.
Hi ha moltes coses que el rival està millor. La primera part, el duels, agressivitat, ser capaços de tenir el control del joc. I la segona, que han estat una mica millor en la pilota, penso que no han finalitzat jugades.
També jugats ahir a la Lliga de Primera, Sevilla 0, València 2, Elx 2, Mallorca 1 i Llevant 4, Oviedo 2.
I a la Lliga F, golejada del Barça al Johan Cruyff contra l'Atlètic Club de Bilbao per 7-1.
Això just abans d'afrontar 3 partits contra el Madrid, un de Lliga i 2 de Champions. També ahir empat a 1 de l'Espanyol al camp del Madrid Club de Futbol, aquesta tarda a les 4, Sevilla-Badalona.
Tot això en un diumenge amb un Barça-Madrid a l'ACB de bàsquet al Palau Blaugrana a les 7 del vespre.
Amb el dubte fins a última hora de Xengelia, Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
Tenen aquest poder físic i de qualitat a la posició 3-4, que és determinant, però també els petits són molt bons generadors i tiradors i els grossos són molt grossos, per tant, un equip molt, molt complet.
Ahir a la CB, derrota del Manresa al Nou Congost contra l'UQAM Múrcia, 86-90.
El Barça jugarà aquesta tarda a les 6 la final de la Copa Masculina de Futbol Sala contra el Jaén.
Això després de guanyar ahir l'actual campió d'Europa al Palma per 7-1.
Primera victòria de la temporada per Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
El pilot de Cervera va guanyar la cursa sprint del Gran Premi del Brasil al davant de Marco Di Gian Antonio i de Jorge Martín aquest vespre a les 7 hora nostra, la cursa de Gran Premi en directe per Catalunya Ràdio. I el Calafell jugarà avui a 3:15 contra el Liceo, la primera final de la Copa de la seva història, Copa d'Hoquei Patins, després d'eliminar ahir el Barça als penals. El partit es va acabar amb empat a 3.
Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
Bon dia.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Creix. Es troba creixent i arribarà a ser quart el dia 25 dimecres, quan, per cert, passi pel costat visualment de Júpiter molt brillant. Avui la veurem, per cert, per sobre del magnífic Venus, també molt brillant quan el sol s'amagui.
A quina hora ha sortit el sol avui a Vila-rodona, a l'Alt Camp?
A les 6:55.
I a quina hora es pondrà?
A les 19:08.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Vila-rodona, Enric Agut, a aquesta hora?
Doncs mira, baixeta a 5 graus, una humitat del 70% i vent en calma. És a dir, que el dia arrenca fred en aquesta població de l'Alt Camp, però anirà pujant, anirà pujant, i avui molts indrets arribaran als 17, 18, 19 graus i fins i tot als 20, 21 o 22 a Terres de l'Ebre. Tortosa podria arribar als 21 graus. Un matí tranquil, un matí que, si mirem per la finestra, en algunes comarques podem veure alguns núvols que són aquells que semblen cotofluix, els autocúmulus, que moltes vegades indiquen l'arribada d'alguns ruixats, no en aquell moment, no aquest matí, però sí que a la tarda arriba una bossa d'aire fred que ara està situada als Alps, al Golf de Lleó, es va apropant, i aquesta tarda comarques de Girona i també del nord-nord-est de Barcelona hi ha risc d'algun ruixat, fins i tot alguna petita tempesta i també alguns xàfecs al Pirineu. La cota de neu a voltant dels 1.600, 1.700, però a darreres hores del dia baixarà cap als 1.300. I fora d'aquests indrets, és a dir, des de Llobregat cap a dalt i el Pirineu, fora, és a dir, cap a Ponent, comarques de Tarragona, bona part del sud de les comarques de Barcelona, el temps aguantarà i seguirà fent sol.
Són dies que et pots despistar, perquè al migdia realment el sol escalfa, però a la nit no et pots despistar perquè l'edredó encara no el pots deixar,
Sí, és un clàssic del mes de març i també la primera quinzena d'abril. Avui el dia ha començat amb glaçades, com ahir, abans d'ahir, entraran capes, però de dia el sol ja puja més, és més vertical i escalfa, no? Si aquesta situació d'avui la trobéssim al mes de gener, doncs les màximes quedarien més curtes perquè el sol és més baix, però ara ja el sol és un sol ja de primavera i escalfa.
Una abraçada, Enric, fins ara.
Bon dia.
Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Estimo el content perquè és que tinc que confessar que el dimecres vaig cometre un greu error. Vaig estar al Bernabéu per primera vegada.
I què tal?
Vaig sortir amb urticària, perquè a més em
I vas anar allà prometent les molt felices?
Sí, i vaig anar a una zona VIP convidat i vaig haver de dissimular. Li vaig dir a la meva dona, jo sóc un xaquetero, però és que aquí igual em trenquen la cara. Si m'expreso com em surt de dins, vaig haver d'aixecar tres vegades quan feien el gol.
Arcadi, bon dia.
Hola, bon dia.
M'han dit que ahir vas fer una calçotada. No sé si és l'àpat ideal el dia abans d'encarar una marató de 42 quilòmetres.
Mira, jo sóc atípic. Jo, no, aquest any, ni càrrega d'hidrats ni punyetes. Avui tinc una calçotada amb els amics, que els que ens hem jubilat recentment de la tele, la Imma, el Rovirosa, el Quique, el Bonastre, i bé, no em podia perdre la calçotada amb l'excusa de la marató.
El Sergi Bambi es diu, sóc un culer convers, no només això, sinó que a més també ets un culer defectuós.
Totalment.
Tu ets defectuós perquè no ets antimadridista.
Per exemple, i mira que ho he intentat, i cada dia em prenc unes vitamines i m'insuflo i m'injecto coses per ser un antimadridista radical, però no ho aconsegueixo. I és condició sine qua non per ser un bon barcelonista.
El suplement.
Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 22 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Robert Mueller.
Ha mort als 81 anys l'exdirector de l'FBI. És el fiscal especial que va investigar Donald Trump per la suposada intervenció de Rússia en les presidencials del 2016. Doncs bé, el president dels Estats Units s'ha alegrat públicament de la seva mort. Ha dit: perfecte, estic content que hagi mort, així no podrà fer mal a gent innocent.
No és cap innocentada. Loi Bei.
La cantant islandesa que aterra avui a l'Auditori del Fòrum de Barcelona per presentar el seu tercer disc, A Matter of Time. La compositora multiinstrumentista i guanyadora d'un Grammy s'ha convertit en un referent de l'actualitat musical amb la seva barreja de música pop, jazz i clàssica.
Mia Hansen-Love.
La porta, elle est en face de toi, et la clé, elle est dans la serrure.
La directora francesa rep el Premi Dada, la 16a edició del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona. L'autora de pel·lícules com Una Buena Mañana ha explicat que els seus films no són autobiogràfics, però que per ella el cinema és un lloc de memòria, franquesa i llegat.
Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 10%.
L'IVA, que des d'avui tenen la llum, el gas i els carburants, després que han entrat en vigor les mesures del govern espanyol per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons el govern espanyol, omplir el dipòsit del cotxe podria costar ara uns 30 cèntims menys per litre.
El 2.
Els candidats que s'enfronten avui a les eleccions legislatives d'Eslovènia, completament oposats al primer ministre de centre-esquerra, l'europeista Robert Golov, i el nacionalista i euroscèptic Janez Janša, que fa 4 anys va ser destituït com a primer ministre. Uns comicis molt ajustats, marcats per un escàndol d'espionatge que apunta a Israel.
81.000.
Les persones que han omplert els teatres de Catalunya en la tercera edició del Cap Butaca Buida de rècord. La Diada Teatral ha passat aquest any de 145 a 261 teatres participants i s'hi han pogut veure 288 muntatges diferents.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Marta Monforte i Eduard Voltes, un mateix 22 de març, però en aquest cas de l'any 2001. L'exjugador del Barça, José Mari Vaquero, va passar per la secció Què fas abans d'anar a dormir? De l'Esport al Punt de Catalunya Ràdio.
Com prens el cafè?
Yo con azúcar.
¿Quin diari llegeixes?
Pues me gusta leer diarios deportivos, pero cada vez más también me gusta leer diarios de tipo general, ¿no?
¿Y qué es lo último que haces antes de ir a dormir?
Normalmente dar un beso a mi mujer, si está. Y si estoy de concentración, pues nada, me doy la vuelta y digo hasta mañana.
José Mari Vaquero, que va jugar al Barça entre el 1988 i el 97, va formar part del mític Dream Team i va aixecar 16 títols, entre els quals la Copa d'Europa del 92. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de Navarra, des de Kaiserslautern o des del llit mentre us preneu un ibuprofè abans d'anar a dormir després d'una llarga nit de festa.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Al diari Ara, el Toni Soler analitza les manifestacions d'aquesta setmana del sector de l'educació. Diu que potser la pitjor jugada del govern Illa és l'acord fantasma assolit amb els sindicats de mestres, Marta Ferrer.
Un acord, diu, que es va anunciar de forma solemne, qualificat d'històric i publicitat de manera extraordinària i que va fer que els docents se sentissin no només desatesos, sinó burlats i llançats als peus dels lleons d'una opinió pública massa receptiva a la caricatura del mestre que fa 2 mesos de vacances i a sobre es queixa. Soler qualifica la jugada tàctica de desastrosa i assegura que no deixava cap altra opció als sindicats majoritaris que sortir al carrer. També conclou que l'absència de les eines i els recursos d'un estat propi estan a la base del problema, però diu, és evident que no ens podem permetre esperar que arribi l'albada independentista, si és que arriba, sinó que cal jugar amb les eines que ja tenim i millorar-les. Ho remata tot plegat, assegurant que diu, com que necessitem un govern que governi i una comunitat educativa que apliqui amb zel allò que el Parlament decideixi, cal fer una autèntica crida nacional a la regeneració del sistema educatiu, és a dir, un exercici massiu de generositat que no sé, escriu sincerament, si està al nostre abast.
A La Vanguardia, el John Carlin escriu que està patint una depressió geopolítica en un article titulat Pedro Sánchez, superstar.
I que va il·lustrat d'un dibuix del president del govern espanyol vestit de Superman, però en lloc de la S de l'icònic superheroi, el pit hi porta una senyal de prohibició d'armes nuclears. Carlin escriu que té la sensació que el món es torna cada dia més fosc i que tot plegat se'n va a Norris, país, no només pel que està passant, sinó pel que pot arribar a passar. I que enmig de tot això es pregunta sovint si hi ha motius per sentir-se remotament optimista. Ell vol, necessita, escriu, creure que sí, i per això escolta un podcast de dos veterans polítics britànics que aquestes últimes setmanes han entrevistat Pedro Sánchez. Un Sánchez, diu Carlin, que fora del seu entorn habitual va parlar amb calma sobre els temes més seriosos del moment, amb un anglès impecable i amb una lucidesa i un ventall de coneixements que no s'esperava, i afegeix, llegeixo, amics meus ultrapolititzats als Estats Units van quedar atònits davant Sánchez, i jo també.
Avui ens hem fixat en una pregunta que es fa al New York Times. Portar americana i pantalons de vestir et fa ser millor líder, Albert Postils?
La pregunta ve a tomb de l'homenatge que han fet recentment a Pat Riley, entrenador llegendari de l'NBA que va dirigir els Lakers de l'era del Showtime, entre altres equips, i que sempre lluïa un model concret de Giorgio Armani, el Clark Gable, un clàssic de la marca de color blau marí. Doncs en aquest homenatge, Riley va defensar que portar vestit l'havia ajudat a convertir-se en un dels millors líders de la competició. I el cert és que els estudis li donen una mica la raó. Segons una investigació del 2015 que cita el diari, es va descobrir que vestir-se de manera formal podia fer que una persona pensés i actués com un líder. En concret, els psicòlegs van veure que utilitzar roba formal provocava que els participants passessin d'una mentalitat més concreta a una altra de més abstracta. Pensaven en el panorama general i es projectaven cap al futur. En altres paraules, pensaven com algú que estava al capdavant d'un equip.
Déu-n'hi-do. Els diaris esportius, Esport, Mundo Deportivo, avui comparteixen titulars Superdiumenge.
Per l'enfrontament entre Barça i Rayo i pel derbi madrileny, l'única diferència és que a l'Esport surt la imatge de Lamine Yamal i Mbappé, i a Mundo Deportivo, amb la portada partida per la meitat, a dalt surt el de Rocafonda i a baix fotos a Vinícius i Julián Álvarez. A Madrid tot gira al voltant del derbi amb Julián i Mbappé com a imatge de les portades. Al Marca llegim Capital, l'europea del futbol, i a l'As, Lliga i Orgull.
Clàudia Pasqual, Vocabulari Digital. Avui comencem amb autobús.
Un nen de 15 anys en va robar un i ningú se'n va adonar. Va passar a Alemanya. El jove es va apropiar del vehicle per anar a recollir la seva parella a l'institut, a 150 quilòmetres de la cotxera. El furt va tenir lloc a les 6 del matí i l'empresa d'autobusos no va avisar la policia fins a la tarda. Ho explica 20 minuts.
Taques.
Negres a la pell del plàtan. Fan que moltes persones el llencin abans del que tocaria perquè pensen que l'aliment està en mal estat. La realitat és que aquests punts foscos simplement formen part del procés de maduració d'aquesta fruita. En canvi, la mala olor, els fongs visibles o una polpa excessivament líquida sí que són senyals clars de descomposició. Ho llegim al Nació.
Sang.
Dels pitons com a fàrmac contra l'obesitat. National Geographic explica que la sang d'aquestes serps conté un metabòlit que actua sobre l'hipotàlem, el centre de control de la gana en el cervell. Per tant, en un futur es podria traduir en noves teràpies per perdre pes. En aquest cas, el que no et mata tampoc t'engreixa.
Efectivament. Gràcies, Clàudia. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens.
Well, one thing, you don't want to signal too much, you know? And we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor?
Aquí mucho tweet, mucho TikTok, mucho Trump. Mucho no a la guerra, mucho odio con H. ¿Hasta dónde van a llegar? Todo el día empeñados en vendernos chorradas, mientras las cosas de comer, los servicios públicos se deterioran a ojos vistos. ¿Cómo es posible tanta desidia? Pachorra.
¿Quina serralada separa França de Catalunya?
¿Qué serralada? ¿Qué significa eso?
Es un conjunt de muntanyes.
Ah, vale. Montjuïc.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Avui, el suplement.
De serralades i de Salvador Dalí, avui en parlarem a la tertúlia amb Marta Monfort i el Garruiz i Eduard Voltes. A les 10, la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, avui, el suplement conversa amb Lilian Thuram, l'excentral francès del Barça, volcat els últims anys en la lluita antiracista dins i fora del futbol.
En règle general...
És que, per regla general...
Les persones blanches...
Les persones blanques...
Voudrait dire aux personnes noires...
Volen dir a les persones negres com s'haurien de comportar.
Et c'est ce qui se passe avec Vinicius.
I això és el que passa amb Vinicius.
Et donc on finit par dire à Vinicius, mais si...
I acabem dient a Vinicius, clar, però si ets víctima de racisme, és culpa teva.
Et c'est pour cela qu'il n'y a aucun doute
I és que per això que no hi ha cap dubte que el que pateix Vinicius és racisme.
Parce que ça raconte l'histoire du racisme.
Perquè reprodueix la història del racisme.
En fait, ce qui est très intéressant
I
dans
el que racisme, resulta molt interessant en el racisme
les personnes noires
és que les persones negres
devraient rassurer les personnes blanches.
Han de consolar, reconfortar les persones blanques.
C'est comme les femmes devraient rassurer les hommes.
És com les dones, com si les dones haguessin de consolar els homes.
Ça s'appelle le sexisme.
I això es diu sexisme.
A partir de quarts d'11, avui, aquesta conversa sencera amb Lilian Thuram, llegenda blaugrana, a les 11, just després, la Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Avui recordem el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico. Hem tirat de manoteca. A l'Eclipsi avui ens visita Emma Vilarasau, coneixerem les nits d'Emma Vilarasau, i la Marta Ferrer i la Rosa Rodón remataran el suplement amb les recomanacions per la tarda de diumenge. Arribarem a les 9 amb els millors moments de la Renaixença.
D'on venen? Perquè és estrany, no? Un matrimoni com el seu conduint a altes hores per una carretera tan desèrtica com aquesta.
No n'has pas de fotre ben res, d'això.
Collons, tio, xarro de l'Empordà, aquest.
Sí, quin mal caràcter, sí. Tu. Es farà llarg aquest viatge, eh? Esquerps com són els Gil, decidim dormir una mica. I quan... Això és fals, eh? Però jo sóc incapaç de dormir si condueix un altre.
A mi tampoc.
Però estem en una ficció.
Jo tampoc no
però
puc.
Però tu vas a llocs on no condueixes tu?
Normalment sempre condueixo jo.
És que jo no...
Però a vegades d'allò que em diuen ja condueixo jo, Peyu, no puc.
Jo tampoc.
És un problema de control, això, Peyu. Vull dir que potser que t'ho facis mirar.
És que la gent no sap conduir.
Ara.
Aquest és el problema.
Ara.
Jo, quan condueixo un altre, vaig amb la porta mig oberta.
Per saltar.
Sempre a punt de saltar.
El suplement, amb Roger Escapa.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Avui fa un mes de la desaparició d'una dona de Viladecans.
El 13 de març del 2019, la Janet, una mare de 39 anys, marxa a Cornellà a fer un tràmit a Hisenda, però no s'hi presenta, i a la tarda tampoc va a recollir el seu fill a l'escola. On és la Janet? Qui hi ha darrere de la desaparició?
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons. Ah, no passa res. No passa res. Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
16.970, 16970, de la sèrie 20.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte, tot a l'app i web.
I aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.